Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 11 del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons, avui amb aquesta nova sessió d'història, la que aquesta temporada hem batejat com a República, Guerra i Franquisme, una sessió que fem en col·laboració de l'historiador local José Fernando Mota, a qui saludem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja fa un parell de setmanetes que vam iniciar el capítol dedicat a l'associacionisme, a les entitats culturals i recreatives, a què es dedicaven, de quina manera s'entretenia la gent en aquesta època de la República aquí a Sant Cugat. I ens vam fixar en dos, vam tenir dos focus, dos centres. Un representava o estava representat pel moviment i la gent més d'esquerres, que era la Unió, i després el Parque, no?, que tenia,
sí,
o aglutinava la gent de dretes.
Bueno, sí, en línies generals.
Però grosso modo.
Eren els dos grans centres. La Unió sabem que tenia uns 400-500 socis, el Parque era una cosa més laxa perquè eren entitats que estaven acollides allà, però eren els dos grans centres. Però, clar, a Sant Cugat no només existia això, existia, ja van dir que el període de la República és un període molt ric, d'una explosió del món associatiu, del món recreatiu, del món esportiu. Llavors, no només hi havia això, i avui parlarem una mica de les altres entitats que corrien pel poble.
Entitats que queden catalogades com a entitats culturals catalanistes.
Bueno, ja pensem que la política ho impregnava tot. Avui en dia també, però no tan evidentment com en aquell món. Llavors ja vam parlar això de quan la Unió estava més a prop del Centre República Federal i del món dels rabassaires, i fins i tot la CNT feia ja els seus mítings i el Bloc Obrer i Camperol. I, en canvi, el Parc estava més lligat a la gent de la Lliga, fins i tot al Partit Republicà Radical. Al mig hi havia Acció Catalana Republicana. És un partit que a Barcelona acostuma anar amb Esquerra Republicana, però que a Sant Cugat tenia un tarannà més dreta. Però aquesta gent ve d'un món cultural. El 1914 es funda a Sant Cugat una comissió delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que era una entitat, com diu el seu nom, pues, dirigida a potenciar el català i a que s'ensenyés el català als nens i a defensar la llengua. I és en aquest món on 1930 ja naixerà Acció Catalana. Però això de la banda política parlarem un altre dia. Aquesta delegació de l'ensenyança catalana tenia 40 i pico socis a l'any 31. Fins i tot l'Ajuntament es va fer soci col·lectiu d'aquesta entitat. I una entitat que organitzava cursos d'escriptura, excursions pels nens, conferències culturals, la festa de la llengua catalana. A l'any 32 va inaugurar una biblioteca pròpia, abans que la que va fer el municipi, i va venir a inaugurar l'Aventura Gasol, que era el conseller de Cultura de la Generalitat. I tenien la seu a Cal Barbany, que hem parlat alguna vegada, que està allà al començament de Ristoblet, cantonada amb l'Endavallada. Aquell edifici es deia Cal Barbany. I allà és on tindrà la seu una altra entitat que neix d'aquest entorn i d'aquesta gent, que és l'Ateneu Sant Cugatenc. No té res a veure amb l'Ateneu d'ara, que és dels anys 50, em sembla, 60. I això, l'Ateneu aquest es constitueix el 1933. Majoritàriament són gent d'Acció Catalana, però també hi ha gent de la Lliga o d'Unió Democràtica, i té un tal nom molt catalanista. El seu lema era Catalunya a Sant Cugat. I es dedica una mica a fer el mateix que feien a l'associació aquesta, pues, xerrades, també fan a la Fira de Maig, a Sant Cugat, recordo que hi ha dues grans festes, la Fira de Maig, la Fira de Setembre, en aquella època. A la Fira de Maig feien una exposició d'art, una cursa, i a la Fira de Setembre, rivalitzant amb la Unió i el Parc, el primer any van muntar en velat, perquè a la Festa Major, no és com ara, no l'organitzava l'Ajuntament, sinó que l'organitzaven les entitats. Mm. I la Fira es muntaven dos grans envelats, el de la Unió i el del Parc. I en l'any 33 intenten ells una via intermitja muntant un envelat. No els hi va anar gaire bé i no van repetir l'experiència. Però bueno, l'entitat es va mantenir, organitzava la Diada de la Dona que treballa, és una de les entitats que parla del tema de la dona. I a més tenia una secció com a infantil, que era els Petits Amics de les Arts, que el que volia era apropar el nen al món de l'art. tenia un component laic, a diferència de com veurem les entitats infantils catòliques, i tenia una petita coral i sortien a cantar les caramelles. Això. Aquest seria el món, no?, que jo he dit, món catalanista.
Que estaria, diguem, entre les dues grans, els dos grans grups que dèiem al principi, entre el Parque i...
Sí, el que passa és que ja dic, tret d'aquesta vegada que fan l'embelat, no tenen el tarannà recreatiu, és a dir, no tenien bar, ni ball, ni quan munten l'embelat, que és el que els diferencia dels dos grans centres, però dos grans centres, Unió Parc...
Clar, era més d'en tarannà cultural.
Sí, en l'altre lloc també hi havia coses culturals, però clar, també era el centre on anava a ballar la gent...
I era més d'oci.
Sí, o sigui, tenia les dues vessants. Però clar, aquests, al no tenir un local tan gran com el que tenia la Unió o el Parc, pues, intentar això durant la festa, però era més dedicats, pues, això, a xerrades i a fer una
difusió feina, de la cultura catalana.
Sí, una feina catalanista de difusió de la cultura catalana.
Mm-hmm. Però també n'hi havia d'altres entitats amb una altra influència... ja de caire comunista, podríem dir, no? Perquè sí. Aquí, clar, cada color tenia les seves opcions.
Sí, perquè si hem parlat del Parque i la Unió com a la rivalitat en grans entitats, a nivell juvenil podríem dir que la gran rivalitat es dona entre comunistes i catòlics. Són els que trauran, no vol dir que no hi hagi gent jove, la Unió, el Parque, estem parlant sempre així en general, no? Perquè a Sant Cugat, ja ho hem comentat alguna vegada, el Bloc Obrer i Camperol, el que després era el Partit Obrer d'Unificació Marxista, tenia molta força. A l'any 32, a les eleccions de l'any 32, que és les úniques que es van presentar sols, van treure l'11% de vot, que en un partit en el que la majoria de gent era jove, i penseu que en aquella època no es podia votar, els menors de 21 anys no votaven, doncs són resultats espectaculars, són els resultats millors a la província de Barcelona, amb diferència. Llavors aquesta gent havia nascut, de fet, d'entitats culturals. Llavors té una militància jove i necessita, pues, oferir-los també activitats. Per exemple, l'any 33 organitzen la Joventut Esportiva Proletària, que tenia una trentena de socis i que feien atletisme, futbol, ciclisme, sortien d'excursions. L'esport sempre ha servit en el món polític, ja ho vam parlar l'altre dia, bueno, l'esport com a vehicle de proselitisme. La pràctica de l'esport a treball joves facilita l'adoctrinament, la disciplina, la cohesió del grup. I el Bloc Obrer Camperol són un dels que més s'esforcen aquí, però pensem també que el món independentista, Palestra... Hi ha moltes entitats polítiques que fan servir també l'esport, no?, com una manera d'atraure joves. Mm. Però ja dic que, a més, el món comunista, el Bloc Obrer Camperol a Sant Cugat, una de les seves parts, a part de la gent que venia del moviment obrer, són els joves que es reunien a la secció d'Esperanto. L'Esperanto, aquesta llengua auxiliar planificada, s'havia difós molt per Catalunya durant el segle XX. Estava molt present en ateneus republicans, en el món sindicalista i anarquista.
És el que es pretenia que fos la llengua universal.
El que es pretenia, la llengua universal, i a dir que és un moment que a Catalunya hi ha molt d'esperantisme. I a Sant Cugat hi ha un grup d'Esperanto, sobretot de joves, que es reuneix a la Unió. Els professors que venien de Terrassa, de Rubí, els primers professors que venien a donar classes, i d'ells hi havia alguns que eren del Bloc Obrer i Camperol, i llavors a poc a poc, pues, es van anar fent també amb aquesta gent jove, i d'aquí sortiran, doncs, els militants més joves del comunisme de Sant Cugat. A l'any 32 es separaran de la Unió i crearan el seu propi grup, que es deia el Sant Cugat Laborista Esperanta Grup, que estava afiliat a una internacional del món esperantista, una internacional, diguem-ne, de tipus socialista, que hi havia d'esperantistes comunistes, diguem-ne, no? I ells estan afiliats a aquesta federació. L'últim professor que hi ha és Josep Anglès, que potser ens sona perquè el grup Esperanto de Sant Cugat, que es va revifar als anys 90, es deia Josep Anglès, en record d'aquest professor, i estava revifat per dos antics alumnes d'aquella època, la Trinitat i el Josep Colom, que ens va deixar fa poc. Doncs ells venien d'aquest món esperantista i van mantenir fins al final aquest esperit esperantista. Doncs moltes d'aquests joves que corrien pel món d'Esperanto, doncs els trobarem després, un dia que parlem de política, els hi trobarem al Bloc Obrer i Camperol i al POUM. I no només això, també en el tema cultural van organitzar el que deien Corn Enciclopèdic Cugatenc.
Ja, què era això?
Això era una entitat cultural que van intentar, en aquesta, era una entitat petita, quan va començar a tenir 15 socis, que, com veieu, ja es deia enciclopèdic cugatenc. El sant havia desaparegut,
sí,
perquè era una expressió laica, no? De que si ja, ja s'havien canviat els noms dels carrers, com van ja parlar, el nom del poble no es canviarà fins a octubre del 36, com passa a ser Pins del Vallès, però ells ja els deien cugatenc. I això va acabar en una altra entitat, que era l'Ateneu Popular Sant Cugatenc, que aquest tenia més socis, que era també això, una entitat cultural, amb seccions d'esports, i en aquí no només col·laboraven gent del Bloc Obrer Camperol, sinó gent de, també trobarem gent del sector més esquerrà, del Centre Republicà, i era una entitat que va tenir poc temps de desenvolupar-se, perquè és que era el febrer del 36 i llavors ja arriba la guerra i canvien molt les coses.
Que aquest Ateneu Popular Sant Cugatenc que tu comentes, que sorgeix el 36, en una mala època, podríem dir, no té res a veure amb aquell altre Ateneu que prové de l'agrupació local d'Acció Catalana?
No. Això era un altre Ateneu. Sí, per això una era de Ateneu Sant Cugatenc, que és un nom així més neutre.
Sí.
L'altre, Ateneu Popular, avui lo de popular està una mica prostituït, diguem-ne, sí, però Ateneu Popular volia dir en aquell moment dirigit a les classes populars, no? Llavors, pues, Ateneu Popular Sant Cugatenc. Durant la guerra encara faran un Ateneu que era l'Ateneu Obrer a Seques, perquè ara parlarem de l'Ateneu Obrer Cultural, que és un altre Ateneu que existeix a Sant Cugat.
Perquè, clar, hem parlat, a José Fernando, d'entitats culturals catalanistes. Ara acabem de parlar de les associacions culturals i esportives que tenien influència comunista. I ara arribem a les anarquistes.
Sí,
i aquí perquè apareix aquest altre Ateneu Obrer Cultural.
Sí, perquè a Sant Cugat, no tant com a pobles veïns, com per exemple a Rubí o a Cerdanyola, sobretot, on hi ha agrupacions molt fortes de la CNT i del sector més anarquista, de la FAI, a Sant Cugat, algun dia parlarem també, el sindicat està dominat pels comunistes, no pels anarquistes. Encara que és CNT, el sindicat fins a l'any 36 estarà dirigit per membres del Bloc Obrer i Camperol. En canvi, però existia un nucli anarquista, i aquest nucli anarquista es reuneix en l'Ateneu Obrer Cultural en 1932. Obren aquest Ateneu, que venia a ser la plataforma del sector més anarquista dins del sindicat. Com estan en minoria dins del sindicat, pues, també tenen això. Ells deien que venien a fer una labor netamente cultural racionalista hasta aconseguir la implantació d'una nova societat. Això era el que deien els seus estatuts. Aquest grup, a més, comptava segurament, a l'any 33 es crea un grup d'afinitat anarquista de la FAI, que es deien Rebeldes del Vallès, aquí a Sant Cugat, perquè diguem-ne que són mons propers, paral·lel, no? Però la CNT sempre se li diu que era una organització anarquista, de fet era una organització anarcosindicalista, i on convivien diferents tendències, des dels anarcosindicalistes als anarquistes purs, i hi havia fins i tot comunistes dins, no? Aquest vendria a ser els anarquistes més purs. I el que organitzen són xerrades, també. Algunes d'elles acaben malament, perquè van els comunistes a liar-li...
És que és una bomba de rellotgeria, això.
Ja vas dir que el món polític en aquell moment, ja ho vam comentar, que als mítings no només anaven els convençuts, sinó que anaven els contrincants, i llavors moltes vegades les coses acabaven malament, perquè anava calentant, i algun xiulet per aquí, un crit per allà, i acabaven les coses malament. De vegades es anaven a propòsit a rebentar l'acte, però altres vegades la gent... Clar, pues anava a sentir altres
idees,
i quan sentia coses que li atacaven molt a les seves, pues també sortia, no, allà a cridar. Llavors, bueno, aquest local, arrel dels fets de Ripollet, a Ripollet el 1933 hi ha un aixecament anarquista i participen alguns sancugatenys, els hi tanquen el local, i després del 7 d'octubre del 34 els hi tornen a tocar. O sigui que tampoc va tenir... A l'any, amb la guerra, aquest sector farà un Ateneu Llibertari, a lo que era el parque, se l'apropiaran al 36 i muntaran un Ateneu Llibertari. I després tenim l'altre gran món, no?
En contraposició, comentaves abans a les entitats més lligades al moviment comunista.
Sí,
no?
Perquè...
Comunistes i catòlics.
Sí, perquè ara parlarem de les associacions catòliques. El món catòlic també va fer un intent també d'atraure joves, i llavors a Sant Cugat estava molt ben organitzat i tenia bastants resultats, diguem-ne, per organitzar el jovent, diguem-ne, més conservador front al que intentava organitzar el Bloc Obrer Camperol, no? Aquí a Sant Cugat, ja als anys 20, en Xavier Griera, que era el vicari de la parròquia, que era el germà del que després serà rector de la parròquia després de la guerra, de mossèn Griera, junt amb Avelina Casadevall, que té un carrer ara dedicat a Bulpalleres, i Pau Muñoz Castanyer, que també té un carrer dedicat a Vuipalleres, malgrat que després de la guerra va ser alcalde franquista. Bueno, doncs aquests són tres pilars del món catòlic santcugatenc. Ja havien participat en els Pomells de la Joventut, que era una entitat catòlica catalanista que Primo de Rivera va prohibir precisament pel seu tarannà catalanista. I van agafar el model Pau Muñoz, la família Muñoz Castanyer, que recordem que són de Can Castanyer, que és aquella masia que està entre Sant Cugat i Rubí, participava molt també de l'activitat a nivell de Rubí, a nivell del nivell catòlic. I a Rubí hi havia un capellà, el doctor Josep Guardiot, que va organitzar molt bé el moviment catòlic a Rubí. Llavors, agafant aquest model, el van importar a Sant Cugat. Llavors, la primera entitat, la més important, que s'organitza és la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Els feixucistes, com li deien, que a vegades els deien feixistes, però clar, en realitat els deien feixucistes, però els de la dreta, com era molt fàcil canviar el nom, li deien feixistes. En realitat no tenien res de feixista, era una organització això, catòlica, catalanista, conservadora, perquè el món catòlic en aquell moment és molt conservador. No existeix encara lo de cristians pel socialisme, tot això són coses que venen
amb la teologia... Amb el temps i la modernitat.
La teologia de l'alliberament són coses que arriben als anys 60-70. En aquell moment el món catòlic és molt conservador i a més està molt, molt escaldat amb la República, que ha fet unes lleis laïcistes, i clar, per ells que existeixi el divorci, si aquí va costar els anys 70, imagina't els anys 30, depèn de quines lleis les han viscut com un atac a la seva fe, no?
I què hi feien en aquesta Federació de Joves Cristians de Catalunya?
La Federació de Joves Cristians, ja dic que és a nivell de tot Catalunya, agrupava homes entre 15 i 35 anys i tenia una part, diguem-ne, religiosa, amb cercles d'estudi on parlaven sobre la Bíblia, sobre la doctrina catòlica, i tenia una part eminentment esportiva i d'oci. A Sant Cugat s'organitza el grup, l'Espiga, es deia, i tenien un conciliari, un capellà que els hi portava, però tenen uns 70 socis, i llavors obren un local al carrer Major, un local on tenen sala de juntes, biblioteca, taula de tenis taula, un gimnàs, el seu president era Santiago Botzo Rovira, una família que ens sona, els Botzo, i també tenen un grup més juvenil, els avantguardistes, i tenen seccions d'esport, els Falcons, que feien gimnàstica, tenen sectors de... tenen futbol, tenen... Llavors, tenen molta activitat, tant cultural com religiosa, i són mal vistos per al sector esquerrà. Per exemple, quan intenten organitzar una plec feixucista de tota la comarca de Sant Cugat, l'Ajuntament els hi posa moltes traves. L'Ajuntament, en mans del Centre República Federal, els hi posa moltes traves. I de fet, això, l'esquerra els ataca sempre que pot.
M'imagino que dins d'aquesta federació de joves cristians només hi havia homes?
Sí, només hi havia homes, però no es deixen d'organitzar les dones.
Ah, amigo.
Les dones a Sant Cugat existia una confraria de Nostra Senyora de Montserrat que feia activitats més aviat de pietat i religioses. Llavors estaven adreçades a les joves i es deia, que li deien les montserratines. Aquestes montserratines seran organitzades a partir de l'any 33 en l'Institut de Cultura Femenina, que vendria a ser la part femenina de la Federació Joves Cristians. El que passa que, així com la Federació Joves Cristians és un moviment a nivell de tot Catalunya, això de l'Institut de Cultura Femenina és una cosa que funcionava aquí a Sant Cugat. També funcionava a Rubí i tal, però no estaven qualigats. I la impulsora és Roser Muñoz Castanyer, la germana d'ell. És una família catòlica que impulsa molt aquest moviment. Recordem que el seu germà, en Pau Muñoz Castanyer, havia impulsat també Unió Democràtica de Catalunya a Sant Cugat. És a dir, està sempre en aquest món catòlic. I una mica el mateix. Tenen la secció d'esbarjo i teatre, excursions... Tenen la visió aquesta de la dona, llavors el que tenen són treballs manuals...
O sigui, esports no en feien.
Esports no. Esports no es consideraven des del món catòlic que fos una cosa per dones.
No tocava.
Llavors tenen aritmètica i tal i confecció.
Això sí. I cuina, no?
Cuina no vaig veure, però bueno, era el clàssic de que pensaven en aquell moment. Tampoc és que des del món de l'esquerra es veiés tampoc revolucionàriament, molt diferent, potser en el sector comunista, però el Centre República Federal, quan organitza el seu grup de dones, una mica també les posa a fer coses d'aquestes. No, el món catòlic és encara més sobre això, però dic que en aquell moment el tema de la dona no havia avançat ni una mica del que estem avui, no? Amb el que queda encara per avançar.
I d'aquest bloc d'associacions catòliques juvenils, Doncs hi hauria també les benèfiques, evidentment.
Diguem, bueno, aquí falta dins del món catòlic, perquè com
ens tenia, falta algun encara.
Clar, perquè tenien els joves i les joves, però els hi falten els nens.
I llavors
organitzen un institut de cultura infantil. Tenien a la Federació de Joves Cristians, l'Institut de Cultura Femenina i l'Institut de Cultura Infantil. Havia sortit un grup de pares preocupats per què feien els nens quan sortien de l'escola i com a activitats extraescolars. Clar, avui en dia els pobres nens van carregats de sobrecarregats, diria
sí,
jo,
d'activitats
extraescolars. Però en aquell moment no hi havia oferta d'aquest tipus. Llavors els nens quan sortien de l'escola es dedicaven a passejar pel poble i bueno,
aquesta. I què els oferia aquesta entitat?
Llavors hi ha un sector d'això del món catòlic que diu, bueno, doncs anem a muntar alguna cosa per aquests nens. Deien, pensaven i van fer aquest Institut de Cultura Infantil, que era un complement a l'escola, i evitar que la llavor sembrada no quedi malmesa per manca d'ambient cultural. Aconseguir el perfeccionament cultural dels infants físicament, intel·lectualment i moralment. És a dir, aquí sí que hi ha esports. Moralment s'entén dins de l'Església Catòlica. Llavors es van instal·lar a la carretera de Barcelona, en un antic local, el que havia sigut un antic local de la Unió a principis del segle XX, i allí van fer un camp d'esports, tenien futbol, secció esportiva, fins i tot feien una revista que es deia Renaixement, tenien bastoners, tenien un esbarra d'ençaire. Va ser bastant també actiu aquest col·lectiu.
Mm-hmm, molt potent, moltes opcions, i a més per tots.
Sí, i ens queda l'altre món, que és l'esport en si, no? I el seu gran representant, que seria
El Sanku.
El Sanku.
El Sant Cugat Esport de Futbol.
Sí. Uh-huh. Sant Cugat Esport de Futbol. Pensem que l'esport, com hem vist, era vist per molta gent com una cosa pues, per treure la gent de... Per exemple, Ramon Mas, del que hem parlat molt aquí, uh-huh, aquest rabassaire, que era jugador de futbol, va jugar en el Sanku. Doncs deia, el camp d'esports ha fet un honrós servei al poble de Sant Cugat, perquè això ha sigut el motiu d'evitar que el jovent es fiqui dins del bici amb la facilitat de trobar-se aquí el tren elèctric. Sempre hi ha el tema de que l'esport treia els joves del bar.
I, de la mala vida.
Clar, i més a Sant Cugat, que tenien el tren amb el que podien passar a Barcelona, que és el que diu Ramon Mas. Llavors, el 1916, que bueno, ara han estat de centenari,
sí, exactament,
neix el Sant Cugat Esport Futbol Club. Ràpidament, els anys 20 és els anys de la popularització del futbol, es converteix en l'esport de masses, i a Sant Cugat també, o sigui, l'esport més seguit amb diferència serà el futbol. Jugaven a partir de 1922, fins al 1922 no tenen un camp, anaven rotant per diferents terrenys, i el 1922 els cedeixen el que és ara davant de la Casa de Cultura, allà al costat del monestir, perquè facin un camp, el camp municipal. No va ser ben vist per tothom. Ramon Mas, com sempre tan crític amb la dreta, deia, van fer el camp de futbol després d'haver expulsat a la joventut de la Vilatana de 5 camps particulars. I vista que la joventut, ardida, no claudicava, van determinar absorbir-los a la sala de festes, a la Unió, abans no anessin la joventut a la Unió, que llavors, amb el parc, amb el concurs de la majoria del poble, estava en construcció, i que la joventut havia demanat construir el camp de futbol particular darrere de la Unió. Aquí també hi ha una certa... Com a la Unió, que estava construint en aquests moments el seu estatge, sembla que vol fer un camp de futbol, s'adelanta a l'Ajuntament i fa un camp municipal al costat de la sala del parc, no? Per tenir-los allà a prop. Però bueno, malgrat això, l'esport era tan popular que a la Junta trobem gent de tot el ventall polític. No està, encara que la seva seu la tindrien al parc, en aquest cas, per exemple, no té una connotació tan política.
Home, per una qüestió de proximitat, no?
Clar, per això van col·locar el camp allà. Als anys 30 tenia 200 socis, el que no és poca cosa, 200 socis. No sé si es tindrà ara com allò que vagin al camp militarment.
No, jo t'asseguro que hi ha hagut en aquestes últimes dècades... més o menys han doblat els... Sí, però vull dir que estem parlant de molts anys després...
Estem parlant de 90.000 habitants i no d'una vila de 6.000.
Ah, exacte.
Però bueno, sí, que veiem que és popular, el camp s'omple quan hi ha partits. La millor temporada d'aquest any és la 31-32, en què es va proclamar campió de la primera categoria d'aficionats, el Sant Cugat. i els conflictes al camp eren freqüents. Això que veiem ara de les trifulques als camps, doncs, per exemple, el 1930 hi ha un motí i han d'intervenir els Mossos, i com a algun Mosso se li va la mà amb la porra, la gent persegueix el Mosso i tenen que tancar el camp. Fins i tot la directiva diu que prefereix els Mossos a que vinguin guàrdies civils, perquè després aquest folló li diu, bueno, doncs us enviem guàrdies civils. Jo, no, preferim els Mossos per controlar.
Mossos a violins.
Perquè que això de les trifugues futbolístiques, doncs, ha existit tota la vida. Perquè
no sé si tu has trobat en tota la documentació sobre el tema aquesta relació tan especial entre Sant Cugat i Rubí, futbolística.
No, en aquell moment, jo crec que el partit aquest era contra un equip de fora. Pensem que eren categories aficionades de...
Sí.
I en aquell moment es barallaven amb tothom, no hi havia aquesta rivalitat. La rivalitat, per exemple, la rivalitat Barça-Espanyol, que és una rivalitat que neix als anys 20 i es polititza als anys 20, durant la dictadura de Primo de Rivera no es prohibeixen els partits catalanistes, llavors el Barça acaba com a convertir-se en el símbol catalanista i l'Espanyol es converteix com en el símbol espanyolista. A Sant Cugat, curiosament, la penya que hi ha organitzada futbolística és una penya de l'Espanyol. A l'any 27, a l'any 29, es funda la penya del Real Club Deportiu Espanyol de Sant Cugat. I és que el Sant Cugat de futbol està molt vinculat a l'Espanyol, perquè els primers que van ajudar quan es van estar muntant el club, els directius van anar al Barça, el Barça va passar d'ells, i van anar a l'Espanyol, i l'Espanyol els hi va cedir doncs, pilotes, samarretes, els hi va portar un entrenador, i llavors hi havia un cert lligam entre el Sant Cugat i l'Espanyol. I de fet trobarem famílies de tota la vida de Sant Cugat que són periques, perquè hi ha això, i la primera penya...
Ara ho podem entendre.
La primera penya futbolística que hi ha a Sant Cugat és de pericos.
Ens queda res, en un minutet,
En un minutet, els altres esports populars del moment, els caçadors, molt popular entre els pagesos, hi ha la societat de caçadors La Guatja, que encara existeix, no?
Sí.
I el ciclisme i la boxa. L'any 30 ja s'havia creat una secció de boxa a la Unió, que durant la República es crearà el Boxing Club Sant Cugat, molt popular, i també es crearà un club de ciclisme, el Club Ciclista Sant Cugat, que no és el que ara estava fent el 57, sinó un anterior de l'any 33. A més existia el golf, però el golf era una cosa que els que venien eren de fora, de Sant Cugat, només trobarem els nois que portaven els pals, que fins i tot van fer una vaga demanant que els hi pugessin els diners que els hi donaven.
I que, bueno, i que després amb els anys han arribat alguns a ser jugadors.
Després sí que ja la cosa s'ha arribat aquí, però en aquell moment el golf era el club dels anglesos, és a dir, venien estrangers a jugar, encara que estava Sant Cugat, no. Els esports eren futbol, la caça pels pagesos i la boxa i el ciclisme. Però a part també ja hem vist que hi ha seccions d'atletisme. És un moment en què l'esport es popularitza, deixa de ser una cosa per aristòcrates com era abans, i que la practica molts sectors de la societat.
Molt bé, José Fernando, doncs serà fins d'aquí 15 dies, continuarem parlant.
Molt bé.
Amb una altra sessió. Que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Bona setmana.